Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a lbapuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
Molt bona tarda. Aquell que va dir més val tenir sort que talent, coneixia l'essència de la vida. La gent té por a reconèixer que gran part de la vida depèn de la sort. Espanta pensar quantes coses escapen al nostre control. En un partit hi ha moments que la pilota colpeja a la vora de la xarxa i durant una fracció de segon pot seguir cap endavant o cap endarrere. Amb una mica de sort, segueix cap endavant i guanyes, o no ho fa i perds. Això que acabeu d'escoltar és un fragment de la pel·lícula Match Point de Woody Allen. Doncs bé, el que ens va passar a nosaltres ahir va anar més o menys així. Molts cops en un partit igualat, com per exemple a Granada, ens ha entrat la piloteta que ho justifica tot. Tàctiques, plantejaments i canvis. I ahir no va ser així. Als altres els va entrar la pilota i aquí s'ha acabat la història. L'Espanyol no va estar bé, però tampoc tan malament. Va ser més o menys com sempre, però sense el puntet de sort que has de tenir, com quan ens passa a nosaltres, et falla el talent. Aguirre ho va explicar molt claret fa un parell de rodes de premsa. Hem de lluitar els punts com formiguetes perquè l'hivern és a la cantonada. Potser fins i tot arriba precipitadament a principis d'octubre, tot després del partit d'Elx. Som-hi, comencem! Molt bona tarda, Ràdio Pericos. Comença el nostre programa Pericos Online a Ràdio Estel per tot Catalunya i el món via internet. I el nostre equip presenta avui les següents alineacions: a la locució, producció i descoordinació, Laura Bertran.
Tot molt bé fins a aquesta última part,
no, eh? Sí, no, però és cert. L'únic de tots nosaltres que està content després del cap de setmana, el colchonero Ignacio Miguelez, i controlant-lo tot darrere el taulell, el negociant de botons diversos, el senyor Mario Ramírez. I avui a Pericos Online, tertúlia sobre la segona derrota de l'equip d'Aguirre amb Rossell, Javi Navarro i Alberto Martínez de l'As, acompanyant a qui us parla, Francesc Pia.
Els titulars. L'Espanyol en 5 minuts.
Coordini-ho tot, senyoreta Bertran.
Si és que no sé, et queixes per vici, ja t'ho he dit abans.
Molt bé, s'ha acabat la bona ratxa de l'Espanyol, definitivament. Aquesta segona derrota consecutiva, doncs ho enterra definitivament, i aquest cop a casa. Ha fet mal, això.
Exactament, 0-2, aquest va ser el resultat. El Getafe és un equip que ja té aquest marcador per la mà a Cornellà. És un rival que tradicionalment se'ns atravessa, i l'Espanyol va ser espès en atac i erràtic en defensa. Aguirre aparcava la seva efímera revolució per afrontar un Getafe que ja des de l'inici es va mostrar perillós i incisiu, sobretot per banda. En només 3 dies s'ha vist tallada de cop la magnífica arrencada de Lliga que havia signat l'Espanyol, amb dues derrotes consecutives davant el Villarreal i el Getafe. I l'equip veu d'aquesta manera com es queda fora de la zona europea i ara haurà de provar de tornar al camí de les victòries la propera jornada en què s'enfronta a Elx. Ara la plantilla se centra en aquest enfrontament de dissabte, per això avui ja han tornat als entrenaments i demà tenen jornada de descans. Després de la sessió d'avui, Coloto ha parlat en una roda de premsa on ha reconegut que quan es perd hi ha coses per millorar. L'Argentí ha llançat un missatge tranquil·litzador.
Sí, però d'això ho sentirem després a la secció sí. De l'amic Miguelez, però en qualsevol cas, home, ja està bé que hem de tranquil·litzar tots una mica l'ambient perquè hi hagi gent que s'està tirant dels cabells. És per tant, senyor Oriol Rossell, bona tarda.
Bona tarda. Jo crec que ni tanto ni tampoco, no?, que es diu. Jo la setmana passada ja recordo que vam parlar de que els centrals contra l'Atlètic de Bilbao doncs no van estar especialment bé. I aquesta setmana, és veritat que l'equip en general no ha tingut aquella xispa que va tenir el dia del València, per exemple, o el dia del Atlètic, fins i tot, però vam tornar a patir una mica del mateix, sobretot en defensa i especialment amb la parella de centrals. Aleshores, ni abans érem tan bons, ni ara som tan dolents. Estem igualats amb molts equips, el Getafe és un d'ells, i ens pensàvem potser que estàvem per sobre, però no estem ni per sobre ni per sota. Tenim una plantilla molt similar, amb moltes carències, cadascú en el seu... en una posició diferent.
Jo estic bastant en aquesta línia i també estic en la línia de que va haver-hi moments que el partit semblava que sí, que es podia decantar cap a...
Va estar competit, el partit.
Però finalment també és cert que no vam veure l'equip, algunes coordenades de l'equip d'Aguirre de facilitat d'enllaç, inclús una miqueta d'espessor, una mica més d'espessor, no tanta verticalitat com altres partits. I ja cap a la meitat del partit, cap a la segona part, ja es veia el virat que una cosa negativa podria passar. No sé si estàs d'acord, Javi Navarro. Molt bona tarda.
Bona tarda, Francesc. Sí, algo podía pasar. El Getafe yo creo que es el primer equipo que consigue neutralizarnos completamente. Van pasando las jornadas, el Español es un equipo que ha sorprendido mucho al principio, pero ahora todos conocen las virtudes del Español, nos las contrarrestan y conocen nuestros defectos e intentan explotarlos. Se nota en la elección de jugadores de Luis García el otro día. Y bueno, cada derrota puede tener su moraleja. Yo espero que Aguirre, como dijo en rueda de prensa, pues tome nota de esta semana, tanto individualmente como colectivamente, y tome decisiones. El partido de Elche está a la vuelta de la esquina y hay que pasar página rápido y centrarse en el Cante.
Això ens agafa, doncs, amb uns apuntets, però de tota manera coneixem bé l'entorn Perico, són molt bipolars i a ningú li podria estanyar els que estem aquí de que, doncs, un resultat negatiu a Elche faci que la gent es posi una miqueta nerviosa, tenint en compte que després hi ha una aturada i després ens visiten també rivals com l'Atlètic de Madrid. Senyor Alberto Martínez, winter is coming, l'hivern està aquí ja o no?
Jo crec que encara queda per aquest duro invierno que va dir l'amic Javier Aguirre. Jo crec que tampoc es veurà un Espanyol massa diferent al dels últims partits. El que passa és que, com apuntava abans el Javi, els equips ja van agafar un cos, és a dir, l'Espanyol fins a arribar a aquests 11 punts ha aprofitat de la inestabilitat del València, que és un equip que ja està agafant cos, d'altres equips que no estaven encara definits i que no havien agafat el punt físic òptim. Jo crec que ara tot serà més car i, com deies tu molt bé al principi, també depèn d'aquesta sort que ha afavorit l'Espanyol fins ara.
Efectivament, no? Que també el propi Aguirre ho deia, finalment, doncs, que alguna de les pilotes, aquella, com per exemple el xut de l'altre dia, que era per acabar la jugada del senyor Víctor Sánchez, s'acaba convertint en un golarro.
A Granada remates tres cops.
Exactament, no? Doncs la sort que finalment, doncs, quan no tens prou talent, has de tenir prou dosi de sort, no? Com deia la pel·lícula que hem citat abans, Match Point, doncs ahir no ens va acompanyar. Ahir no ens va acompanyar perquè també tirem 13 corns, per exemple, i bé, moltes vegades, quina és la diferència entre que una pilota et marxi un metre fora o un metre dins?
Mira, amb això dels corns hi ha un exemple molt maco de per què l'Espanyol o Aguirre ha d'aconseguir que l'Espanyol vagi evolucionant. La jugada que era sorpresiva, que era David López rematant el primer pal,
ahir la
tenien caladíssima ja, sí, els jugadors del,
sí,
Getafe.
O sigui, cert,
no podem seguir tirant dels mateixos recursos.
L'equip ha de tindre més arguments. No pot ser únicament la pilota aturada i mantindre la porteria zero. Aquestes coses ja els equips es van coneixent i te les neutralitzen.
Una altra que també la coneixien bé, la pilota lateral cap a Stuani. Totes les vegades que van fer a Casilla aquest servei ja tenia Stuani un tio a sobre. És veritat. Molt bé, parlant justament de l'entrenador de l'Espanyol, Aguirre, que va dir que el 0-2 era massa càstig.
Aguirre es va mostrar compungit per la derrota després del partit. El tècnic va dir que no han estat mai còmodes al terreny de joc. Segons el mexicà, el partit semblava un 0-0, però les contres són mortals i un desajust defensiu també. Aguirre va dir que l'empat es va poder donar, però que per ell 0-2 és massa càstig. De qualsevol manera, l'entrenador ha volgut ressaltar que això continua i que cal seguir treballant.
Molt bé, doncs hem escoltat Aguirre.
Uno ve a Getafe los partidos que ha hecho fuera y no jugó así, evidentemente, ¿no? O ves lo que hizo el Villarreal mismo, Betis, te cambian incluso jugadores para competir en un terreno que nosotros dominamos, el juego aéreo, la intensidad física. Sí, es cierto, habrá que buscar fórmulas, habrá que intentar tener mayor repertorio de posibilidades. Y lo bueno es que hay mimbres para ello, ¿eh? Yo te lo digo que el equipo tiene posibilidades varias para jugar esto y sobre todo cuando se atasca el equipo, porque el rival se mete a un duelo intenso, pues buscar soluciones.
Bé, aquesta psicofonia que acabem d'escoltar, perquè això és una psicofonia autèntica, perquè resulta que ahir a la sala de premsa doncs es van espatllar justament abans de sortir Aguirre, perquè amb la compareixença de Luis García van funcionar, però quan va sortir Aguirre es van espatllar, doncs, a la megafonia, i llavors doncs, tots els talls que avui haureu escoltat, o els que vau escoltar ahir, estan agafats directament des dels altaveus, que són l'única cosa que misteriosament funcionava. Però bé, el que estava dient Aguirre justament parlava d'aquest repertori que diu que té l'equip, repertori on ahir, doncs avui he llegit, Alberto, a la teva contracrònica, que no només tu, sinó molts, vam trobar a faltar aquest recurs que anava reclamant durant tot l'estiu a Aguirre, el del cuate grandote, que és Joan Córdoba, el qual vam veure doncs, escalfar ja des de la mitja part. Tots pensàvem que sortiria i finalment el cuate que es queda a casa. Bueno, casa no, vaja.
A la banqueta.
A la banqueta.
Sí, tots ho creiem, no? Que possiblement el canvi en comptes de Tiebi en un partit on no hi havia espais i Tiebi és un jugador que es desenvolupa molt millor amb espais per la seva velocitat, era Córdoba, aquest cuate grandote que es movia bé a l'àrea, que buscava el remat, que ficava els colzes, que era una alternativa que l'equip no tenia i reclamava Aguirre, doncs que tingués aquests minuts. Jo vaig trobar en falta això i també vaig trobar en falta això que deia Aguirre de que li faltava claretat, la llum la tenia a la grada, que era Lanzarote i Àlex Fernández, els dos jugadors més tècnics i amb més visió de joc i que poden trencar partits com el d'ahir. Possiblement Aguirre va ser el primer sorprès amb l'estratègia de Luis García del Getafe i per això no els va convocar, perquè ell es visualitzava un altre partit.
Jo, personalment, tot i que Aguirre ahir hi ha molts que bueno, li tenen una miqueta jurada i ja li estaven a fila dels ganivets, sí que són... ahir, doncs, jo diria que són discutibles algunes de les seves decisions. La que tu estaves apuntant, per exemple, o sigui, Thievi ja el vam veure a Villarreal, que quan el partit... quan el rival no li dona espai, és que no sap què fer amb la pilota. Directament és un futbolista que només té sentit en vertical.
I teoria tres quarts del mateix.
Efectivament. I llavors, clar, doncs sí que hi ha hagut un canvi, per exemple, o un no canvi, o no, una no incursió de Córdoba, que ara tampoc, sobretot perquè no l'hem vist jugar, ara estem fent de Córdoba el mio Cid, no? Que guanya tot sense haver disputat cap partit. Però, bé, en qualsevol cas, sí que és veritat que algunes de les seves decisions, tal com el plantejament, ahir sí que foren una mica discutibles. Per exemple, no sé si vau trobar, Javi, l'equip molt faltat de joc interior. Normalment el Geta guanyava una mica tots els duels del mig del camp i projectava molt bé els seus puntes. Sí. Per exemple, doncs, la incursió d'un Abraham que li hagués donat una mica més d'empaque, Àlex evidentment no perquè estava a la graderia, ens hagués pogut ajudar.
Sí, a favor de l'Espanyol, hay que decir que hasta ahora había desactivado al jugador más creativo del equipo contrario, David López y Víctor, sobre todo David consiguió anular a Banega, a Beñat, al mismo Verdú cuando vino aquí, Miquel Rico en Granada, pero ayer el Getafe nos sorprendió dejando fuera a Sarabia y con tres medias puntas rápidas o hábiles, no en un sentido para llevar el ritmo del juego, sino más a la contra, que fue lo que nos hizo daño con un punta rápido como Colunga. Entonces el Español acusó ese juego, esa falta de juego, sobre todo en línea de tres cuartos. Ahí yo no coincido tanto en la entrada de Córdoba, a no ser que hubiese sido por Estuani, porque otro jugador para mí era demasiada acumulación ahí arriba.
Això també ho va dir Aguirre, perquè va dir, home, s'ho pujar tios a dalt, això també és cert. Hi havia un moment, el moment final, quan tots pensàvem que sortiria 5 minutets, jo també vaig pensar el mateix.
Por Estuani, a lo mejor.
Exacte, ara diu, bueno, ara a qui sumes a dalt? Sí, exacte, és un canvi de davanter per davanter, però no sumaràs més potència ofensiva.
Per a mi això és...
El problema està en que la pilota ja no arribava de cap manera, i clar, portar-la doncs a pilotada, sí, però qui posa aquesta pilota?
És que hasta ahora està assumint ese rol Pizzi, però per a mi Pizzi por dentro no és su mejor versión. Pizzi es un jugador que además lo hemos fichado por eso, porque ha jugado en banda izquierda, ha tenido mucho gol, pero estamos buscando, en el supuesto de que sea así, que no es exactamente así, un nuevo Verdú. Y Pizzi no es ese jugador.
Ni tampoc és un jugador de combinació.
No, des de luego que no.
Perquè vam veure fugazment el partit justament contra l'Atlètic de Bilbao, que jo crec que és el millor Pizzi que hem vist, o el millor que hem vist de Pizzi, millor dit, doncs de blanc i blau. Sí que el vam veure més combinant amb Sergio, justament la jugada del gol, del segon gol de Víctor Álvarez, de Víctor Sánchez, arriba amb una combinació d'aquest aspecte. Però sí que és veritat que és un jugador com a, entre cometes, molt individualista, o molt ell, molt de crear la jugada i tal. I llavors sí que és cert que l'estem posant en una posició de mitja punta on no reparteix joc cap als seus companys. En canvi, ahir, per exemple, sí que vam veure Sergio moltes vegades baixant de la seva posició de rematador i creant aquesta jugada.
Cosa que no aprovechó prácticamente nadie, Estuani en alguna ocasión, dejando un espacio en medio Sergio, que luego nadie fue capaz de interpretar si Mao está muy lejos y no está para esas carreras, y Estuani fue el único que lo intentó, pero no salió. Pero la idea era buena, ¿eh?
Sí, no, la idea era buena, y finalmente aquesta pilota que estás dient ara mateix, aquesta pilota boníssima de Sergio cap a Estuani, jo crec que inclús és una jugada que veia més després de la de Colunga, que es planta sol, la primera grossa que fan els centrals, perquè ja els centrals em va fer dos o tres de grosses.
Arrada, s'ha de dir, perquè és un jugador que hem ensalçat i és un grandíssim jugador, però arrada i de David López en aquesta jugada.
Total.
Una de les primeres pilotes que perd com a jugador.
Sí, però voldria dir una cosa. Aquella pilota ve enverinada
d'una
Capdevila.
Sí, sí, una pedra brutal.
Capdevila ahir, no ha arribat el moment encara de fer-lo per 1, però Capdevila ahir, curiosament, avui, mirant el resum, a vegades una mica més en pausa, he vist que és artífex de les tres jugades de la segona part més perilloses, curiosament, però diria jo que al principi la primera part està desastrós. Desastrós. En algun moment, inclús la primera pilota que toca, inclús còmic, que és el pitjor
que
li pot passar a un jugador.
Fora de banda,
terrible,
no?
Aquella terrible. Sí. Jo, és un jugador que... sincerament, no sé, perquè és voluntariós, té molt ofici, després, conforme passa el partit, doncs en algun moment, no sé si és perquè està ben posicionat, no se li nota tant, però la veritat
és que... Es posiciona bé, Capdevila, en general. Home, és un jugador
és,
que...
És bàsicament el que l'aguanta a primera divisió.
Que es posiciona bé, que sap, normalment sap triar la decisió correcta, en el sentit de sap si ha de fer falta, sap si ha de tapar la pilota perquè surti fora. Ara, clar, quan es tracta de posar-hi velocitat o es tracta de de seguir un extrem o es tracta de combinar una paret, doncs no, és cap de vila.
Efectivament. Bé, anem a veure com estaven els ànims a la zona mixta, no? Perquè després doncs, els nostres homes van ser entrevistats, com sempre, al final del partit i van dir algunes coses interessants.
Comencem amb Quico Casilla, un dels homes més importants de l'equip, que destacava que ho han intentat tot, però el Getafe va venir amb una idea clara.
Casilla, Quico, tal com s'ha desenvolupat sobretot la primera meitat...
Ho hem intentat tot i passa que bueno, Getafe ha vingut amb una idea molt, molt clara aquí i bueno, al final Colunga és un jugador molt ràpid i allà ha estat la clau, no? Que bueno, s'ha quedat sol i bueno, ha pogut marcar.
La setmana havia començat molt bé pel seu equip, amb victòria contra l'Atlètic Club de Bilbao.
Molt bé, doncs hem escoltat aquí també el nostre company de TV3. Bé, doncs també què van comentar els altres companys?
Bueno, en general s'ha dit que el vestidor, com és obvi, no hi d'imaginar, estava molt dolgut amb el resultat del partit. Per la seva banda, per exemple, Víctor Sánchez reconeixia que és un cop molt dur i que ara estan preocupats i amb la moral baixa. Javi López, en canvi, va reconèixer que no esperaven aquesta derrota, que tenien moltes il·lusions en treure un resultat positiu i que ara només queda aixecar-se.
Molt bé, després per el que va donar de si la jornada, després la comentarem una mica més àmpliament, però la resta del filial i el femení que no... que evidentment el filial sí que dona una bona, però el femení jo gairebé sense comentaris. Després la parlarem una mica més d'aquest tema, però ara anem a parlar de que el proper dia, el 3 d'octubre, té lloc l'assemblea de la MAE.
Exactament, el 3 d'octubre tindrà lloc l'Assemblea Ordinària i Extraordinària de la MAE, l'Associació de Petits i Mitjans Accionistes de l'Espanyol. L'acte està programat a 7:45 en primera convocatòria i a 8:00 la segona. Es farà a la sala de conferències del Centre Cívic de les Coixeres de Sants. L'Associació de Petits i Mitjans Accionistes decidirà el seu posicionament a la propera Junta General d'Accionistes, que serà el 10 d'octubre.
Molt bé, i una de les poques coses que diria jo que val la pena dels que va passar el dia d'ahir, a part de l'homenatge a la Lara Raval, després també en farem 5 cèntims, és el reconeixement als 50 anys de soci, 50 anys de fidelitat, que es va fer alguns socis ahir justament al matí, abans del partit del Getafe.
Exactament, l'estadi de Cornellà al Prat va ser l'escenari d'entrega de la insígnia d'or i també d'un diploma acreditatiu a diversos pericos que han fet 50 anys com a socis. En un acte celebrat a la sala president de l'estadi, aquests fidels socis i els seus amics i familiars van gaudir d'un merescut reconeixement pels seus anys de fidelitats i militància perica.
Molt bé, doncs 50 anys de socis, nois, tenint en compte aquests 50 anys passats de patiment, jo crec que la gent que porta tant de temps, tanta trajectòria com a blanc i blau, els tindrien que fer algun tipus d'analítica especial, perquè jo crec que tenen un cor a prova de bombes, no, Rossell?
Un ADN i una capacitat de patiment, segurament, per sobre del normal.
Jo diria que aquell cor ja no l'has de donar a la ciència, sinó que l'has de donar, no sé, a Michelin per fer pneumàtics o alguna cosa, perquè deu ser una cosa brutal. Molt bé, amics, doncs 50 anys de socis que porten el nostre reconeixement i el nostre aplaudiment. Perfecte, doncs fins aquí el titular, ofert com sempre gràcies a Carretilles TR.
Carretilles TR, especialistes en carretons, disposem d'un producte per treballar còmodament en qualsevol tipus de terreny.
Carretilles TR, preparades per tot tipus de càrregues, pesos i longituds.
Digui que ha d'emmagatzemar i nosaltres li aconsellarem sobre la forma més ràpida i rendible de fer-ho.
No ho dubti, tenim el carretó que necessita.
Carretilles TR, som distribuïdors exclusius de Caterpillar.
Per més informació, truqui al 902-509-777 o entri a carretillestr.com.
Si el seu negoci no es pot aturar, Carretilles TR. Podem amb tot.
Què pensa el poble perico?
Molt bé, senyora Bertran, com estem?
Bé.
Bé? Estem bé?
No ha canviat molt l'estat anímic de fa un minut amb ara.
No, vol dir que no. És que a vegades a les pauses publicitàries les coses així se'ls calfen, no?
Sí, sí,
no,
sí.
No, però no era el tema.
No, passem, jo passaria directament al poble perico.
Anem al poble perico, som-hi, doncs.
Comencem amb Kiss, que diu: ha sido un buen partido para ser un equipo de Aguirre y su propuesta futbolística. El equipo ha corrido, ha peleado y ha creado 13 corners, que es nuestro fuerte. Pero esta vez no ha entrado ninguno. Ya sabíamos que jugando este tipo de juego solo cuenta el resultado. Y cuando este no es favorable, llueven las críticas.
Efectivament. Qui és el següent?
Berberecho, diu Aguirre.
Ui, jo soc molt fan dels noms que tria la senyoreta Laura.
Cuidadito, perquè Berberecho, això és Berberecho, vale? Vale, vale, vale.
que he cambiado. Aguirre rompió la racha positiva con sus 8 cambios en Villarreal. Ahora toca pechugar con lo que viene, que serán derrotas tras derrotas. No me ha gustado nada la convocatoria de Lanza. Ya empezamos con los malos rollos y con las tonterías que entrenadores como Aguirre acostumbran a hacer cuando se creen los reyes del mambo.
Aquí toca content no estaba. No. Per ser que a Berber hecho, si no dius lo que hi ha al final, segur que s'enfada, perquè diu Collet vete ya. O sigui, que ja directament, o sigui, això seria el meollo de la qüestió segons Berber hecho. Continuem.
Diego, aquest nom és fàcil. El problema és el canvi de planteamiento. El Getafe ha hecho el partido que teníamos que hacer nosotros. Si no nos encerramos, lo pasamos muy mal. Coloto y Héctor son buenos jugadores tácticamente, pero muy lentos. Y Colunga es muy rápido y muy listo. Si hay que jugar atrás, se juega atrás, aunque sea en casa. Creo que ahora mismo ninguno de nosotros nos vamos a escandalizar. Es nuestro estilo y lo que funciona.
D'acord. Hem de dir que recordeu que el nostre sistema de comentaris de Pericos Online té unes puntuacions, no? A la gent li agrada, fa un like o dislike, o me gusta o no me gusta, i el de Berber Echo tenia menys 29. O sigui, no estava molt contenta la gent amb el que havia dit Berber Echo. Molt bé, alguna cosa més o què li sembla? Anem a Sant Adrià ja.
Anem a Sant Adrià.
Vinga, va, pues som-hi.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir. San Adrià, avui.
Molt bé, senyor Miguel, bona tarda.
Què tal? Com me gusta mi sintonia, eh?
Sí, bueno, és la tuya.
Sí, por
eso. Bàsicament és la tuya.
Me identifico con ella.
Però no la bailes, para ya, hombre.
Ah, vale, vale.
Vale. Llavors, explica'ns què ha passat avui a Sant Adrià.
Pues qué ha pasado hoy, pues muchas cositas. Han estado allí entrenando los titulares, como hacen siempre después de cada partido, que han hecho recuperación, excepto un titular, Héctor Moreno, que no ha aparecido por allí, por el césped, porque según adelantaba Quique en Sportscope. Quique Iglesias
¿De qué medio?
De Sportscope.
Así me gusta.
Amigo, yo menciono a los que dan las noticias, un crack. Mi amigo Quique contaba que, oye, no te rías, que es verdad, que Quique es un crack. Contaba que le estaban haciendo pruebas, y sí, es así, bueno, todavía no se sabe nada y el club, los médicos van a esperar hasta el miércoles a ver cómo va evolucionando para decir algo clave. Quique contaba, bueno, pues que venía arrastrando molestias, yo creo que debe de ser de aquella lesión en el basto que se produjo frente al Athletic Club, que le apartó unos días de entrenar y estuvo haciendo trabajos en el gimnasio. Sí que llegó a jugar contra el Villarreal y también ayer frente al Getafe, pero puede ser que el arrastrar esas molestias le haya hecho ir a más y que no pueda llegar a jugar contra el Elche. Pero de lo que decía, hasta el miércoles no se sabrá nada, en principio.
D'acord. Puede ser por eso que se las tragara ayer un poquito dobladas en algún momento, ¿no?
Puede ser que el basto no le diese para explicar la pierna.
Porta una temporada que...
Es que, clar, no, era una mica irònic, no sé si us... Sí, perquè sí. La veritat és que porta... Sincerament, a mi vegades tinc dubtes de qui és més lent, Coloto o Héctor Moreno.
Coloto.
Coloto. Ahir ho demostra, perquè el de Colunga i de Coloto com el rebenta realment és espectacular. De tota manera, tinc que dir una cosa. Estem donant molta canya doncs als dos nostres centrals, i és veritat, i jo també ho faig, però també voldria dir una cosa, no poden ser perfectes en tots els àmbits i tenen alguna cosa bona. Jugant estàtics en defensa, són bons.
Però el problema és que hi ha molts dies que no juguem estàtics en defensa.
El problema quin és? Que quan s'avancen, surten de l'àrea i al costat tenen un tio ràpid,
és un drama.
Morim.
Però jo seria dels dos, faria una distinció, seria més crític amb Moreno que amb Coloto. Coloto és un jugador que va vindre lliure, que ja se sap quin estil té i que és un jugador que aguantant darrere i joc aeri domina bastant, però a camp obert és lent, sempre ho ha estat. I el cas de Moreno és un jugador que va costar 3 milions i mig d'euros i que venia amb una projecció molt més del que està fent.
Moreno darrerament el que està fent és partits que en general potser no són molt dolents, però en els quals fa 2 o 3 errades... Sí. Clamoroses, que és el pitjor que li pot passar en defensa. Perquè si tu fas una petita errada que pot generar una ocasió, però l'ocasió tampoc és clara i en pot generar 5 d'aquestes i no acaben amb gol, però les que està fent ell darrerament és que són gols cantats. L'altre dia el primer gol contra el Villarreal està a 5 metres de l'home aquell de marcar, no? Per exemple.
Bueno, ara que habláis de la supuesta o possible lesión de Moreno, o que no s'acaba de recuperar, que hacerle unas pruebas, no lo sé, puede influir seguro en el hecho de que ayer no tuviese su mejor partido, pero lo que seguro explica es que Aguirre se llevará a 4 centrales a la convocatoria, porque estaban en el banquillo Sidney y Raúl Rodríguez, lo cual me hace pensar que si Aguirre era consciente de que Moreno no estaba perfectamente para jugar, realmente un Moreno tal y como está, y encima mermado al 70-60%, es más todavía que Sidney y que Raúl Rodríguez para jugar de titular.
Clar, això és el que diem sempre. Però hi ha unes rodes que són més preocupants per mi que les de, per exemple, de velocitat, com són de posicionament, com té el dia del Villarreal, que ens costa el primer gol. I ahir en el segon gol, en el 0-2, d'acord que ja estava una mica tot plegat, també arriba tardíssim. I a Vigo també.
I a Vigo, exacte.
I el mismo 0-2 del Villarreal, el pierde la marca de Jonathan Pereira. Cuando Cani se va de Víctor Sánchez, lo tiene justo detrás. Es que entra andando Jonathan Pereira con la pelota. Sí, ha tenido fallos. Sí,
ahir també s'ha de dir que el primer gol, a part de l'error clamorós de Coloto de no seguir a Colunga i demanar fora de joc, també és veritat que la jugada arriba fins gairebé a l'àrea, sense que el centre del camp
faci
cap falta o pressioni aquest jugador. Vull dir que els hi vam posar molt fàcil, vam fer el gol gairebé caminant.
Sí, no, el gol és una jugada que quan la veus et fa moltíssima ràbia, sobretot perquè hi ha coses d'ofici. Diu, ahir, per exemple, alguns companys de premsa deien, no, és que el Getafe té mucho oficio. No, el que jo no puc entendre és com l'Espanyol en jugades concretes com aquesta. O sigui, Coloto, quan a Colunga, només veure que se li apropa, ja l'ha de tirar al terra. És que és així, perquè no el pot parar. I quan està a l'alçada de Colunga i tots dos estan perfilats, sap perfectament que té sempre les de perdre.
Però
sempre.
En aquest cas jo crec que és que la pilota no hauria d'haver arribat mai a Colunga.
Ja, però hi ha coses que arriben. A veure, en aquest cas no arriba perquè hi ha una no pressió sobre el jugador que li permet fer la passada recta. Però clar, és que una pilota pot arribar a un jugador en qualsevol circumstància. En aquesta, perfecta, perquè Colunga a més està veient que la pilota li va claríssimament per ell, i per això ja es perfila perfectament sabent que a la primera que la pilota surti de Sarabia, ell ha de començar a córrer, amb la qual cosa Coloto no té cap possibilitat d'agafar-lo. Per això dic que és que Coloto, veient-ho i coneixent l'ofici que té, que jo també, a mi em transmet molta més seguretat Coloto que Héctor Moreno, quan només veu que aquella pilota, quan Colunga està al costat seu i aquesta pilota surt, és que ja l'ha de tirar al terra, encara que li treguin la tarja.
O roja, eh?
O vermella. És que prefereixo la vermella, sí, que l'altre, que és una ocasió.
Però, clar, si no podem estar mucho tiempo, a lo mejor.
Clar, no, òbviament.
I de tota manera, el guió de partit d'ahir va ser una excepció en els partits que portem. Et donaré una dada que demà surt al diari. L'Espanyol, en els 7 partits de Lliga, hi ha 2 on ha tingut més pilota que el rival, que són els 2 que ha perdut.
Imagina't. Una gran dada, Martínez.
Els altres 5,
una gran dada.
El rival ha tingut.
La gran mentida de la possessió.
La gran mentida de la possessió, sí. I d'aquesta dada que la mala llegireu al diari. I parlant de guió, saps quin guió ens hem saltat? El del Miguel, que sí. Està allà esperant per acabar la seva secció.
Habéis metido todos en mi sección.
No,
bueno,
pero sí,
no,
dejo
de batir.
Sí que m'ha gustat a mi també.
No s'abres la puerta.
S'interessa tanto lo
no,
que
dices. Porque, ahí me ha
dado... Te ha una punyalada.
Sí. Mal, es más, no. me voy a ir.
No, Miguel, por favor.
No, vale, me quedo entonces.
Continúe.
Si el jefe lo dice, me quedo.
¿Sabes
si
no qué pasa? ¿Sabes por qué va crecido Rossell?
¿Por qué?
Porque ahí ho hem de explicar, que molta gent no ho sap, i tu no ho explicaràs, ja ho dic jo. La pancarta aquella d'Aguirre que hi havia a la curva, doncs ell és el dissenyador. Llavors, veure la seva obra que ell va fer per internet així, veure-la magnificada de 40 metres de diàmetre...
Demà surt també al diari, aquesta foto.
Mira, o sigui, estem...
Gran pancarta. No l'he fet jo, la pancarta, que conste.
Bueno, la pancarta no, però la imatge
sí.
Vale. Endavant.
En fin, sigo. Y que recordemos, hablábamos de Héctor, ya me habéis casi perdido el hilo. Va convocado con México para jugar el 11 y el 15.
Bueno, va o no va, ya veremos, ¿no? Porque qué pasa si...
Bueno, México le ha convocado, ya veremos si llega o no. El miércoles sabremos más de esto. ¿Cómo? Ya vamos a saber qué fuentes sí que el miércoles... volverá a entrenarse con el grupo. De hecho, estaba hablando con Fuentes hoy, pero me lo he encontrado por allí, por la ciudad deportiva, y he charlado un ratito con él, así que yo creo que vamos a escuchar a ver qué nos cuenta. Bueno, estoy aquí con mi amigo Fuentes, que se está recuperando de su lesión y la gente le echa mucho de menos. Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás?
Bueno, la verdad que bastante bien, ¿no? Me encuentro bien, ¿no? Los médicos y los doctores me han dicho que la recuperación va bien y si todo sigue con normalidad, esta semana podré entrar ya con el grupo.
Mala suerte ha dado tu lesión, 2 derrotas seguidas, ¿y esto?
Sí, bueno, pero eso son circunstancias del fútbol, ¿no? Tampoco es porque yo me haya lesionado. Yo creo que el equipo ha recibido dos derrotas, como bien has dicho, pero bueno, yo creo que debemos de aprender de los errores de cada partido, seguir adelante, que yo creo que el equipo tiene buena dinámica y seguro que vienen después más resultados positivos.
Bueno, pues eso esperemos, y esperemos también que estés tú en esos resultados. Muchas gracias, Fuentes. Nada, hasta luego.
Cuidadín, perquè et diu una cosa, Fuentes, en aquesta mini-entrevista que li has fet, dient que no, que és casualitat que tal, que hagin llegat les dues derrotes com mi baja. A veure una cosa, m'agrada molt una frase del David Penyín, que ha fet avui en un article, que diu: jugar amb tres tipus lents en defensa és gairebé un suïcidi. I és cert, perquè és que la lentitud de Capdevila, evidentment propiciada per la baixa de Fuentes, no ens va ajudar gens ahir, en un partit justament que hi havia puntes ràpids.
Sí,
o sigui, no és tan casual, lo de Fuentes.
Seguro, que... porque además Moreno en la jugada del segundo gol, ¿qué hace Moreno en el córner uno contra uno con Sarabia? ¿Por qué tiene que salir Moreno de la zona?
Porque no llega Capdevila.
O sea, y Moreno fuera de zona baja todavía más que en su propia zona, o sea... ¿Verdad? Moreno, si tiene que salir al lateral, igual si lo hiciera Coloto.
I de fet, peor. És Javi López qui va cobrir una mica el lloc de Moreno en aquella jugada, i llavors és Colunga.
I Colunga queda solo, clar. Sí, sí.
Certament. Miguelez, endavant.
Sí,
és que Rosell està tenint la punyeta, però a saco,
Si quieres te la doy, la sección. Y me busco otro trabajo.
Otro
en fin,
curro.
De defensa, de lateral a defensa, pasamos a hablar de Coloto, ¿no? Que ha sido el hombre del día indirectamente, simplemente porque ha salido a dar la cara, ¿no? Ha sido el jugador que ha hablado de la derrota, de las derrotas, y que ha hablado del juego del equipo, de cómo está el vestuario por dentro. Vamos a escucharle.
Bueno, la sensación del partido de ayer fue que intentamos, que quisimos, pero que no pudimos, ¿no? El equipo, a pesar de no tener situaciones tan claras, tuvimos infinidad de acercamientos, de córner, de balón parado, que generalmente pudimos conectar, pero nos faltó ese poquito para poder convertir un gol. Tenemos una tranquilidad en el sentido de cómo trabajamos, de cómo afrontamos los partidos. Seguramente cuando se pierde hay cosas que mejorar o errores que cometemos, pero tenemos esa tranquilidad de que el equipo tiene una intensidad, un orden, un sacrificio y una forma de plantear los partidos y de buscarlo que lo vamos a mantener y hacerlo en cada partido que tengamos, ¿no? Pensando siempre en que podemos ganar.
Jo li diria a Coloto que el que ha de fer és parlar amb l'atac contrari, perquè té un efecte suporífer realment al seu discurs. Té un efecte i estaria bé que li anés parlant a l'orella, per exemple, de Colunga, i llavors ell va caient en un profundo sueño, i llavors doncs, seria una manera d'aturar. Però bé, centrant-nos en el que diu, home, sí, l'equip és veritat, conserva certes coses de l'estil, i és així, però clar, el problema és que tots sabem, i ja ho sabíem, que amb l'estil no n'hi ha prou. El problema és que a vegades... doncs ha anat bé, a vegades doncs, jo pensava que clar, el partit d'ahir era propi d'un 0-0, però quan se pone el partido palistos, no, com diuen, doncs el Getafe ho va ser més, això és així. Alguna cosa més, senyor Miguelez?
Ja digo, ya le va a dar cova para que no vuelvan a hacer tertulia y pasar de mí.
No,
bueno, que te voy a contar que mañana el equipo descansa, como es habitual, siempre entrenan después del partido y al día siguiente descansan, y que el miércoles vuelven a las 10:30 a entrenarse en la Ciudad Deportiva y a puerta abierta, y como he dicho, en principio... con Fuentes incorporado Fuentes al grupo fuerte. Fuentes fuerte, sí, incorporado al grupo y a expensas de saber qué pasa con Héctor Moreno.
Molt bé, doncs ja saps, el que podem fer amb Héctor Moreno és enviar-li una caixa de la gamma d'Energetics Fosprin.
I a Coloto també.
I a Coloto també.
Sí,
intravenosos.
Absolutament. Ja sabeu que Fosprin, de Sòria Natural, és un complex vitamínic 100% natural que porta al teu organisme doncs l'energia extra que el teu cos necessita. I a més, que quan vas a qualsevol herboristeria, a banda, et regalen un pràctic necessari multiusos. I avui toca escollir jugador Fosprin, i jo m'he guiat una miqueta doncs, per les notes del semàfor. Fixeu-vos, les notes del semàfor... doncs només hi ha dos sisos que són per Simao i per David López, menteixo, hi ha tres sisos. També hi ha per David López, que per mi no va fer molt bon partit, jo diria que va ser el seu pitjor partit des que l'hem vist. Després tenim a Simao i a Sergio García. Estava entre Simao i Sergio García. Jo personalment m'he aplicat més per Sergio García. Per què? Perquè per mi fa dos passades boníssimes. La primera, Coloto, que li posa com un guant al cap, passa que Coloto doncs remata massa recta i massa tou, i la segona estratosfèrica que li fa doncs a Stuani, boníssima, aquella pilota que el deixa sol.
Gran notícia que Sergio García vagi a més aquests últims partits.
Jo per mi, per això li dono, reconec que per poc, perquè realment no és... És un partit per deixar desert el jugador fos prim, però ja que l'hem de donar, doncs jo li donaria a Sergio García. I vosaltres?
Jo coincideixo bastant, també, el que dèiem. A Sergio García, jo personalment el vaig criticar molt a principi de temporada perquè realment no estava fi, però a poc a poquet el fet d'anar jugant minuts i partits, doncs cada dia està portant una mica més a Villarreal. Jo crec que ja va fer un molt bon partit i ahir, estar amb la línia aquesta fosca de tot l'equip, doncs jo crec que va ser un dels més actius.
Javi?
Para mí es una buena noticia que los más rezagados vayan cogiendo la forma, caso de Sergio, caso de Pizzi, que quizás es el que falta, y el caso de Simao, que es el que me quiero centrar yo. Hizo un buen partido con el Valencia, pero yo ayer vi al mejor Simao de la temporada, le vi con chispa incluso para desbordar, ayudando a Capdevila cuando, bueno, mientras las fuerzas se lo permitieron, y luego fue sustituido por Torje, que creo que no aportó más que Simao en los minutos.
No, Torje estaba sabiendo una miqueta, al pocos minutos que estén viendo.
Solo la primera jugada.
La primera, esa que se fue por el
medio. Se fue recto, que le dejó pasar Mitchell, que tenía tarjeta, sí. I ja està.
Bé, però necessita regularitat, també, sí. Aquest tipus de jugadors. Jo coincideixo amb el Javi, li dono el premi a Simao, perquè el vaig veure regatejar 4 cops, cosa que no l'havia vist en totes aquestes temporades.
És veritat, 1-1 a la banda, aquell sí. Realment sí. Va, desempata, Miguel.
Uf, està en mis manos, el premio Fosprint, el gran premio Fosprint. Yo la verdad que Simao me gustó mucho, porque además viene de no hacer nada a hacer mucho. Pero creo que Sergio García...
Ya se ha preparado el pero, ¿eh?
Creo que Sergio García se lo merece porque, bueno, viene de hacer mucho, ha tenido un bajón y ahora que tiene el subidón, que es lo que realmente necesita él y la afición, creo que es esto lo que hace merecedor de este gran premio.
Muy bien.
Fosprint.
Bueno, fue premio, evidentemente, de aquest partit, de la jornada. Encara no, tot i que hi aporta dos, Sergio, aporta dos, perquè la setmana passada també ho va ser. Però, bueno, no, perdó, la setmana passada no, el partit passat, perquè va ser el partit passat justament el del Villarreal,
sí,
que va fer el gol. Molt bé, doncs abans de marxar, Miguel, hi ha dues cosetes. Primera, el B, explica'ns què va fer ara sí el B i el femení.
Pues sí, el B en San Adrià, domingo a las 12, jugaban contra el Levante B y sumaron la segunda victoria. Dos goles, uno que fue golazo de Joan Jordán y otro de Caballé, que fue el primero, adelantaban a los nuestros. Y sí es verdad que luego marcó Borja en el minuto 70 y acercó las distancias, y ahí es cuando tuvimos quizás 15 minutos de sufrimiento porque el Levante apretó un poquito, pero bueno, finalmente el B se llevó la victoria, la segunda victoria de Liga, y yo creo que importante para ellos.
Y a més tinc aquí a un dels protagonistes, quin golarro que va marcar el Joan Jordà. Joan, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Com la claves per l'escaire? Qui no l'hagi vist, li recomano, està a Pericos Online el vídeo del gol. Brutal golarro, eh? I a més, evidentment, que significa, doncs, perquè clar, el partit queda 2-1, significa el gol que dona la victòria.
Sí, la veritat és que va ser un bon gol, tant el de Marc Caballé com el meu, i la veritat, el més important va ser els 3 punts, està clar.
Escolta'm una cosa, hi ha molta gent que diu que el Joan Jordan serà segurament un dels pròxims jugadors que potser veiem aparèixer pels entrenaments i amb opció a jugar al primer equip d'Aguirre. Això ho penses, no ho penses, estàs centrat en el bé? Explica'ns una mica.
Bueno, la veritat és que no ho penso, vaig d'entrenament a entrenament, partit a partit, entrenem dur, juguem el millor que sé, i si ha de venir, vindrà, això està clar. Tampoc ara he de pensar en primer equip, estic en la filial, estic pensant en la filial, entrenar dur, jugar el millor que sé, i si ha d'arribar algun dia, ja arribarà.
Escolta, Joan, i que ens està costant una miqueta, ara estem una miqueta millor perquè hem guanyat ja 2 partits a casa, però ens està costant, l'adaptació una mica a la categoria, ens està costant. Aquest any.
Sí, bueno, potser... Clar, venen fitxatges nous, pugen gent del juvenil, i potser aquests primers partits ens està costant una miqueta més, però bueno, l'altre dia contra el Reus es va guanyar a casa, contra el Levante s'ha guanyat a casa, i jo crec que mica en mica l'equip anirà jugant millor i les victòries es quedaran.
Es dona una dada curiosa, que justament aquesta setmana que el primer equip juga a Elx, doncs també el B juga a Elx, i a més es diu, no està confirmat oficialment, que podríeu jugar justament quan s'acaba el partit del primer equip, que quan s'acaba el partit justament cap a les 6 de la tarda podríeu sortir vosaltres al camp. És una cosa curiosa, no?
Sí, bueno, a nosaltres entendria que Matica segurament que està confirmat, que jugarem després del primer equip, i la veritat és que en un camp com aquell em fa molta il·lusió jugar.
I a més, a veure si, clar, també cal veure, perquè molta gent de l'Espanyol que viatjaran, hi ha dos penyes, la Juvenil i l'Aliança Perica, que viatgen amb autocar, l'altra, que és la Curva, també fa un gran desplaçament, però és amb tren, clar, aquí estàs més subjecte als horaris. Home, si es pogués quedar la gent a veure el partidet, i més, si hem aconseguit un bon resultat amb el primer equip, millor que millor, no? També acompanyar-vos?
Sí, la veritat és que això seria molt maco, de jugar després del primer equip, i també que guanyar el primer equip, i després que gent es quedés a mirar el partit, pues, ja en un camp com aquell, la veritat és que seria una experiència molt maca.
Molt bé, doncs Joan, només volíem xerrar una miqueta amb tu avui i evidentment a felicitar-te pel teu gol, magnífic gol de falta, i a més felicitar-te també per la trajectòria que estàs tenint, i a veure si això que m'han dit, això que m'han piulat de que aviat potser doncs, et podem veure aparèixer per alguna convocatòria, doncs a veure si pot ser cert. Tu continua treballant perquè així sigui. Mm.
Vale, molt bé, moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Molt doncs bé, ja, fins aquí doncs, hem parlat una miqueta amb el Joan Jordà. Doncs, li tenim que... Els nanos del B els tenim que rodar també doncs, en les entrevistes i tot plegat, no? Perquè, clar, aviat doncs, pot ser que siguin... Que seria una alegria poder veure'ls...
Avui, per exemple, s'ha estrenat... Bueno, jo no l'havia vist entrenar, Miravent, amb el primer equip entrenant.
Home, Miravent, me fa molta il·lusió que estigui, perquè per mi és un dels jugadors amb més qualitat que tenim al B. No compta, de tota manera, últimament molt, no?, per Márquez.
Va començar jugant, ara no sé en els últims partits si ha continuat o no, però al principi de temporada era titular al mig del camp amb
sí.
Cavaller.
Sí, sí, cert. Molt bé, doncs així m'agrada, que una mica doncs, es vagi reprenent la senda de tornar doncs, a veure nanos del filial al primer equip de l'Espanyol, ni que sigui a poc a poc, ni que sigui els entrenaments, ni que sigui que es vagi coneixent Aguirre. Què passa, Migueliz?
Que tenemos ya confirmación oficial de lo que le pasa a Héctor Moreno.
Ah, vaya.
Sí, no, sufre una pequeña rotura fibrilar en el bíceps femoral derecho.
Vaya.
Y el club dice que podría perderse el partido del próximo sábado frente al Elche.
Baja segura.
Estas
baja
son segura. Sí, seguro,
una
seguro.
Una semana seguro. Sí.
Le han hecho pruebas médicas y esta tarde se ha confirmado la pequeña rotura.
Molt bé, doncs ja ho tenim.
Així que, bueno,
un ja menys per Elche. El que passa que, clar, a mi aquestes coses em rebenten. Espero que després no vagi amb la seva selecció, perquè jo entenc que quan un jugador té una cosa com aquesta...
Això ha passat per res.
Bueno, sí, però, home, escolti, què passa? Que per la selecció, per viatjar, per fer un munt de quilòmetres estan bé...
No,
i
a mi no després... m'has de convèncer, però...
Ah, està, escolti...
Bueno, doncs... però quedan casi dos setmanes per als partits de México, i si és a centímetre per setmana. Si és un centímetre serà una setmana, si són dos seran dos... Puede llegar. Ahora, otra cosa es que éticamente...
No diuen al centímetre.
Habla de pequeña rotura, si es de
sí. Uno o dos.
Uno o dos, pues una semana o dos semanas. Por ahí, justito.
Sí, ya verás que bien, que seguro que viaja, ya tú y yo. Escolta, Miguel, no m'has explicat res del femení. Tampoc vull saber moltes coses més.
Sí, perquè ha sido una derrota dolorosa, como dolorosa, doloroso es contaros esto, ¿no? 0-3, también el domingo a las 12 en San Adrià. Ganó el Barcelona al Español y... ¿Para qué hacer más sangre?
No hagamos más sangre. Jo he escoltat avui a Susi unes declaracions a Barcelona Televisió que, doncs, fustigant-se una mica, dient, todo culpa mía, me equivoco en todo. Oiga, tampoco es eso. El que hem de fer és treure algun puntet, perquè anem cues ara mateix, amb un punt només, i sí que és veritat, hem tingut un calendari molt complicat i no és el millor que li pot passar a un equip que teòricament ha de començar gairebé de zero, perquè era un equip on hi havia més de 8 i 9 jugadores noves. Però bé, esperem que ara visiten un altre camp molt complicat. De tota manera, hi ha una altra manera de mirar-lo, i és que si comparem amb l'any passat, doncs al Barça li vam guanyar, això és cert, primer partit de Lliga, però tota la resta de partits els vam palmar. Vam palmar camp del Levante les Planes, hem tret un puntet, vam palmar a casa amb el Llevant, també, i vam palmar també doncs, amb el Bilbao. Bueno, allà sempre palmem, allò és tradicional. I compte perquè, si segueix una mica el paral·lelisme, a camp de l'Atlètic de Madrid també vam palmar. I després ve el Sant Gabriel, que també vam palmar. O sigui, i aquest partit jo sí que crec que serà molt decisiu, el del Sant Gabriel. Però això, per això queda molt, molt, molt de temps i que escolta, que pugui recuperar social a les jugadores, sobretot anímicament i també físicament. Què més, Miguel? No em portes res més, no?
No, poquito más, porque veo a Oriol que me está diciendo vete ya, que pues, quiero hablar y
sí,
tal.
Sí, chapa.
O sea que...
Chapa. Va, pero mira,
se lo creen,
no, però saps el que heu de fer tu i l'Oriol, per exemple?
Cuéntame.
Perquè, mira, plegats, perquè feu bona parella, us podríeu apuntar al taller de reposteria creativa de Casa Viva.
Home, ara mateix.
Perquè sabeu que hi ha preus especials per tots els que necessitis. Podeu fer dolços típics de la reposteria americana, que a tu t'agraden molt, l'American Pie, per exemple.
Sí, sí, sí.
I a tu també...
Jo soc de cupcakes.
Tu de cupcakes, efectivament. Llavors us escriviu tots junts, eh? I on podeu trobar, per exemple, la inscripció? Doncs totes les botigues i horaris per inscriure-us els podeu trobar a casaviva.com. Us sembla bé? Perquè teniu 30 botigues a pot vostre, Casa Viva, eh? Vinga, som-hi.
Aquest mes gaudeix de la reposteria creativa amb Casa Viva. Preus especials en tot el que necessitis per poder fer els dolços típics de la reposteria americana tan de moda. A més, pots inscriure't als nostres tallers de cuina per conèixer les últimes tendències. Consulta les botigues i horaris a casaviva.com. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu.
Bienvenido a LB Apuestas. LB Apuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LB Apuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LB Apuestas.es. LB Apuestas, diversión en juego.
Doncs res, ens queda una miqueta menys d'un quart d'hora i encara ens queden coses per parlar. Sobretot a mi em preocupa una cosa, i és que el que hem dit abans, no? Que el poble pericú s'impacienta molt fàcilment. Llavors, primer hi havia qui organitzava ahir escamots per anar a pedregar Aguirre, no? Sí, perquè hi ha bojos, n'hi ha. I després, a banda de tot, com si no m'haguessin perdut mai. Però després, sobretot, ara parlant en sèrio, el que em preocupa és que tenim un partit a Elx, que no és gens fàcil. Un lloc que no és gens fàcil. Un equip que es coneix molt i no juga pas tan malament. I a més, on hi ha ex. I això dels ex sempre fa... Eh?
Sempre
fa ex. Ex.
I a més aquest sembla que té especialment ganes.
Bueno, aquest quin? Perquè és que n'hi ha molts, eh? Perquè primera, n'hi ha Edu, el Bàcar, aquest no te'l coneixies, i en Coro, i sobretot en Javi Márquez.
Jo em referia a aquest.
Aquest. Jo també crec que aquest ens té moltes ganes, o com a mínim té ganes de demostrar, doncs, alguna cosa. Que ha marxat finalment perquè ell mateix ho va triar. O sigui, no ho oblidem, eh? No... Però bueno, les circumstàncies van ser també una mica... abruptes. Tampoc hi ha les persones, els mateixos protagonistes amb les quals doncs tenia les seves els seus problemes, no? Llavors això també sempre canvia. Però el que està clar és que, mireu, partit a Elx, lloc complicat, 15 dies pel mig, que això és dramàtic, junta d'accionistes a l'horitzó, cuidadito, eh? I a més, partit contra l'Atlètic de Madrid, un cop s'acaben aquests 15 dies.
I hi ha un altre punt negatiu, que és que hi ha desplaçament massiu. Cada vegada que hi ha desplaçament massiu de
palmatòria,
pericos...
Palmatòria. Palmatòria, cert. És una cosa tradicional.
A veure si trenquem, no? Aquesta malastrugança d'una vegada.
Jo he anat a Elx dues vegades, també amb desplaçaments relativament massius. Una va ser un 0-3, als temps de
85.
John Lauritsen. Sí, molt bé. I l'altra va ser un 1-1, que diria que és...
89.
89, efectivament. Que crec que l'Espanyol va baixar segon aquella temporada.
Jo no sabia ni què era el futbol, aquella.
Sí, sí. Jo sóc vell, amics. Doncs, i és un desplaçament, als que agafin l'autocar, que prenguin paciència, perquè és molt pal, molt pal. Els que vagin en tren, també és un pal, però menys. Però...
Bueno, els que vagin en bus, que parin a fer una paella a algun lloc. No?
Efectivament, paella és obligatòria. Però el que realment és una mica, no sé, els ànims que, amb els quals pot anar allà, i sobretot els ànims amb els quals es poden sortir d'allà, em preocupa. Depèn, evidentment pot haver-hi doncs, un gran resultat, però cuidadín.
És que palmar allà, amb una possible o probable palmatòria a casa després contra l'Atlètic de Madrid, quatre derrotes seguides...
Ei, que ja estàs anticipant dos derrotes.
No.
Però perquè jo, vegis, és
no,
perfecte.
No,
a part que tu siguis un pessimista nat, ja m'agrada perquè que això ja plani pel cap de molts pericots.
Bueno, però és que és una possibilitat que no és molt estranya, tant de bo no passi, però perdre ells és algo que pot passar i perdre a casa contra un equip que de moment ho ha guanyat tot també pot passar. Aleshores, si perdem aquests quatre partits, no ens hem de tornar bojos, però està clar que hi haurà un rum-rum i un xup-xup que no serà bo per l'equip.
Bueno, mira, como nota positiva, que alguna tiene que haber, nosotros perdemos a Moreno seguro para este partido, pero el Elche perderá a Botía, que es el jefe de su defensa, que sí, vio claro. La quinta tarjeta en Vigo, y ahora pues las alternativas de Fran Escribá, reubicar a Domingo Cisma o colocar a Dani Pellegrín con 34 años.
Sí.
Cuidado, que por ahí pueden sufrir. Luego, nosotros, perder dos partidos más sería grave, pues sí, la verdad. Y luego, ahora que estamos.
Más anímicamente que en sí. términos de clasificación. ¿Eh?
Sí, porque luego, claro, a ver, tenemos matadas muy macro. Y el que pasa que, claro, ya fixa't el que passa, que aquestes dues derrotes ens fan mirar cap avall i, doncs, òbviament ja no estem pensant, com fa 4 dies, en mantenir la ratxa europea.
Alguns no hem deixat mai de mirar cap avall.
Perquè tu ets un tio negatiu, home, però la gent no vol il·lusionar-se.
Però és increïble, perquè el lunes, per a mi, és el millor partit de l'era Aguirre, un espanyol que disfrutó defendiendo, disfrutó anulando al equipo rival.
Defendiendo, yo creo que también nos
amb el pues València, yo creo que amb el València va ser el millor més complet, ¿no?
Yo sí, casi, pero, no
fue
sé,
un muy buen partido para el espectador, pero un muy buen partido del Español.
Para mi gusto, sí, a mí me recordó.
De lo que quiere Aguirre, yo creo.
Correcto. Y es que a veces.
No vaig passar pipa, en aquel partido.
Sí.
Un partidàs.
No jugó bonito, pero jugó bien. Es difícil que el Español pueda jugar mejor, como dice, a su estilo, que el dia de l'Atlètic.
No,
però hay una diferència con el...
És un rival que vol la pilota.
Que lo hablamos que aquí, que yo creo que nos planteó menos problemas que el Getafe, lo creo de verdad. Aunque sea peor equipo el Getafe que el Atlètic. Pero hay un dato que todavía no hemos sacado a la luz, y es que el Español está remontando demasiados partidos. Y es justo el día del Atlètic que se pone a favor claramente del marcador cuando realmente ¡pam!, se destapó toda aquella esencia, y para mi gusto, que es discutible por lo que veo, pero fue el mejor partido, de por lo menos de lo que llevamos de Liga.
Quan Aguirre diu allò de que estem tenint una mica de sort, jo crec que ell se'n recorda, per exemple, de partits com el Celta, on anàvem perdent...
Claro, el mismo día del València, el Granada. Betis empata a cero, però Granada no te pones por detrás.
Bueno, no et poses per darrere, i a més, tampoc pateixes tant.
No, és verdad.
Però és així.
Era un partit de 0-0, allò.
Sí, pero siempre remontando, y llega un momento que eso anímicamente te cansa. Cuando tú corres, que vas ganando 2-0 al Atlético, 3-1, quieres correr más todavía. Pero claro, cuando corres ya obligado para recuperar el balón porque vas perdiendo, que es lo que pasó el otro día, mentalmente es igual, porque es el mismo equipo del lunes quitando a Fuentes.
Y a més, això que acabas de dir té molta lògica, perquè a més, aquest equip no està tan consegut, o és millor dit, té un repertori de trucs limitat. Llavors, quan aquests trucs els has d'executar sota pressió, com va passar ahir a partir del minut 70...
Correcto.
Aquest és el problema, perquè sí, clar, i el propi Aguirre també ho diu, clar, és que ahir no, perdimos claridad, perquè ahir li diuen una cosa que jo estic bastant d'acord, li diu, no hem vist l'equip tan intens, jo no estic d'acord que l'equip espanyol no va ser tan intens.
Potser amb alguna jugada concreta, com
clar, bueno, sempre podem dir, i que... després, evidentment, sí que és veritat que el rush final, quan tu ja veus que estàs perdent, doncs és normal baixar els braços. Però també diria una cosa, jo crec que ell va dir, no hemos estado tan claros, o no hemos tenido tanta claridad. Això sí que és cert. És cert.
No es va veure deixadesa o indolència per part dels jugadors, jo crec. O sigui, sinó senzillament que no es va tenir el dia, no hi va haver claredat d'idees i el rival, sobretot en aquest cas, el tenia molt ben estudiat.
Pero ha salido a la luz antes el 2-0 contra el Athletic, y eso ya lo comentamos, que es una jugada en la que llegamos con 5 jugadores para rematar, y es lógico que uno del Español remate, pero si os dais cuenta, ayer eso no sucede.
No.
Ayer Sergio está muy solo, cuando centra Sergio cuesta que alguien, un jugador, ocupe zona de remate, y el repliegue defensivo no es igual. Por eso, claro, yo creo que los jugadores no van porque no tenían quizá las piernas para volver, y por eso no fueron tanto.
Pero claro, pero aquests jugadors havien descansat gairebé tots.
Sí.
Llavors?
Pues hacerlo sí, por obligación.
Pot ser mental.
Per a mi sí.
Pot ser mental. Pot ser també que no es trobessin a gust amb el guió de partit que estaven jugant. És a dir, ho hem comentat abans, tenies un rival tancat, estaves intentant crear joc, crear ocasions, i ja et donaves compte que únicament creaves perill a pilota aturada, no a través del teu joc. Això desgasta mentalment. A lo millor no tornes, et desconcentres, jo ho veig lògic. Jo no seria tan pessimista, és a dir, jo crec que la clau una mica també és que Aguirre ha de saber moure aquest equip titular que té, que sembla que és inflexible, amb jugadors com Estuani, com Simao i com Pizzi, que encara no l'hem vist. Jo crec que hem de veure Torge, Lanzarote possiblement ha de tindre el millor més protagonisme, no tot ha de ser tan flexible i tan rígid com ho estem veient, que sembla que hi ha un equip A i un equip B.
Bueno, això també ho veiem perquè Aguirre ho ha fet així. Perquè
sí, sí, per això. Jo crec que la clau és que pugui moure una mica aquestes peces i que li doni una miqueta d'aire fresc a aquest 11.
Ok, anem a pel moment estrella del dia. Vinga, som-hi.
Estrella d'Am patrocina el moment estrella del dia.
D'acord, moment estrella del dia, senyoreta Laura Bertran.
Doncs el moment estrella va per l'homenatge que es va fer a Lara Raval, perquè sempre ha sigut una jugadora molt entregada al camp i a l'Espanyol, no?
Efectivament, jo crec que va ser de les coses més destacades ahir, doncs l'aplaudiment que podem generalitzadament dedicar, vam poder generalitzadament dedicar a la Lara Raval. Avui tenim a la Lara al nostre programa Pericos Online i doncs la podem veure allà, doncs, i comentar-li i retre-li també, com podria dir, en televisió, vull dir, retre-li l'homenatge, doncs, allà en directe, que finalment, doncs, se li va fer el camp. S'ho mereixen tot, eh, els Raval, perquè no només la Lara, tota la família, superpericos, i que, torno a dir, fan moltes coses per l'Espanyol. I queden 3 minutets de no res, i tinc aquí el senyor del Pol.
Bon dia,
venga, va.
Bon dia, per fi, bon dia, que estic aquí callat tota l'estona. Sí,
home, sí.
Sintonia, sisplau.
Posa-li la sintonia del tonto aquest, va.
Jo també vaig anar a Leverkusen, que avui dedicada especialment al senyor Rossell, que sé que li agrada molt. Mira, avui començaré amb la teva intro. Has fet avui una intro molt ben feta, però basada en una pel·lícula errònia de Woody Allen.
Quina era?
No, era la que has fet, era Match Point, sí. Però la tenies que haver fet sobre bananes, o què? Sobre el dormilón, perquè era molt més el partit d'ahir.
Sí, sí.
I si m'apures, Sueños de un seductor, que ja veurem quins somnis tenim. Però bueno.
Però quin és el seductor?
És el que hi ha, el seductor és Aguirre.
Ah, vale.
Amigo. Avui parleu d'Aguirre, precisament, i les seves psicofonies a la roda de premsa. Serà una senyal? Estarà més enllà que aquí, ja?
No,
no ho
està
sabem
aquí,
encara,
aquí,
això no
aquí.
Ho sabem, però se
està molt viu, està molt viu.
Veig que el senyor va evolucionant una mica Monegal, una mica.
Sí.
Perquè fa, Sí.
Mira, parlant de tu, senyor Rossell, pensa, el senyor Via et diu, hi ha gent que ja s'estira els cabells, i et pregunta tu.
Home, és que m'està mirant, clar, aquí els oients no veuen que m'està mirant.
És que l'únic que no té cabells d'aquesta taula ets tu. Això per què ho fa, això?
Perquè de tantes vegades
perquè
que se'ls ha estirat.
Perquè té moltes males idees.
Sí, sí, és que fas com...
I després diu, a les places publicitàries, diu, no, si no passa res a les places publicitàries, què no? Ho teníeu que haver sentit. Li s'ha fotut una bronca a la Laura i al Miguel, eh? Una cosa que fins i tot jo m'he quedat esparverat.
Home, és que a veure, si no... Sí, sí, si les cositas sí. No me les hacéis bien, pues os tengo que passar aquí con el...
I per acabar...
Jo canviaria de tema.
Per acabar una mica, vaig a fer el semàfor de la tertúlia, ja com cada dilluns, un clàssic d'aquesta meva secció.
Dale.
Miguel i Laura, avui heu estat confosos. Heu barrejat els papers. Quan teníeu que parlar del bé, parlava un i tenia que parlar l'altre. Total, heu desesperat el vi en defensa, que us ha posat, bueno, us ha posat, el que us he dit abans, una gran bronca. El senyor Alberto, contemporitzants, ha estat bé la tertúlia. Ha filtrat alguna notícia micro tancat, que després heu aprofitat. Bueno, però ha estat bé. El senyor Javi Navarro, directe, es creix amb les tertúlies avorrides, com la d'avui.
Com m'ha vist en tant.
I el senyor Rossell, què tinc que dir d'ell? Avui ha estat tallador, sobretot amb el Miguel. L'ha tallat diverses vegades. No ha deixat que la seva secció agafés ritme. I Via, com sempre, intervencionista, cansino, avui, sense anar més lluny, ha dit molt bé, molt bé. Molt bé, 44 vegades.
44 vegades, molt bé. Pues, és que està bé. Si està bé, què vols que digui?
Una per minut, eh? Una per minut.
Que, escolta, quasi. Si una cosa està bé, doncs ho haig de dir. I si està molt bé, doncs també ho haig de dir.
Bueno, jo l'únic que tinc que dir és que si seguim així, que torni Paco Flores.
Que torni Paco Flores.
Hem com de fer Paco que, no passa.
Hem de fer que li puguis dir això alguna vegada en directe a Paco Flores.
Espero no que sigui, sí, en un programa de 24 hores. M'agradaria estar 24 hores amb Paco Flores.
Estaria, a mi també m'agradaria que estiguessis, però sobretot perquè no sobreviuries. Bé, i a partir d'aquí, fins aquí hem arribat. Amics, senyor Navarro, senyor, vostè com es deia?
Molero.
Senyor Molero, efectivament. Senyor Rossell, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Demà tornem, com sempre, aquí a parlar de l'Espanyol. No us preocupeu, que això és una cosa que no falla. El nostre amor perico i el senyor Puro, que també acostuma a passar per
aquí. Gràcies.
Apa, ens veiem.
Bona nit.
Aquest dimarts...